Aquest Nadal somia, imagina i deixa't sorprendre per la llum, la música i les bombolles de sabó més increïbles.
Del 3 de desembre al 7 de gener, el poble espanyol acull l'estrena de Jingle Bubbles, un sorprenent espectacle nadalenc creat per Pep Bou.
A més, podràs gaudir de Natalis, els mons màgics del Nadal, amb decoracions, la casa del Pare Noel i dels Reis d'Orient i molt més.
Entrades des de 13 euros a poble-espanyol.com. Descomptes Black Friday fins al 30 de novembre. Aprofita'ls!
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Va, que ja han passat més de gairebé un minut de la una en punt del migdia, per tant, no ho deixem aquí, us deixem amb la gent del Barça jugar a RAC1. Hi ha partit ara mateix d'aquí una hora. Només per dir-vos que els dissabtes i diumenges, a partir de les 4 de la tarda, també teniu futbol i bàsquet, handbol, hoquei, patins, patinatge artístic i molt més a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, a banda de la ràdio. Allà hi podreu viure en directe l'emoció de la competició, la veu i l'anàlisi dels protagonistes amb tota l'actualitat de l'esport català narrada en directe els caps de setmana durant 9 hores. En joc, que també us anima a viure l'esport català a primera fila. Nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i tornem demà a les 7 del matí. Adéu-siau.
Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 a l'estadi de Vallecas. A les dues, Rayo Vallecano-Barça. És un partit corresponent a la 14a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. Un partit que a mi, us he de ser molt sincer, em fa més por que una pedregada. Per què? Doncs perquè és un partit que ve després de l'aturada per seleccions, perquè és a les dues, una hora estranya pels futbolistes, perquè el Barça juga sense Ter Stegen i sense Gavi, i perquè el Barça juga a Vallecas contra el Rayo Vallecano, un equip intens, un equip agressiu, un equip incòmode, un equip amb les idees clares que més li ha fet la guitza al Barça les últimes temporades aquí a Vallecas. I el Barça arriba a aquest partit contra el Rayo amb els dubtes raonables que teníem tots plegats d'abans de l'aturada encara molt presents, perquè evidentment el Barça no ha tingut l'oportunitat d'esvair-los perquè no ha tingut partits oficials en els últims 15 dies. Això vol dir que dono per fet que avui el Barça prendrà mal? No, simplement dic que em fa la sensació que és un partit potencialment molt perillós. Tant de bo es noti una millora, tant de bo es noti que el Barça va recuperant les bones sensacions, el bon joc, el criteri futbolístic, i que individualment tots els jugadors han recapacitat i s'acostaran més al seu nivell òptim, perquè és que els 3 punts són molt importants per continuar aspirant al campionat de Lliga, per no perdre de vista els equips que estan per davant del Barça, i perquè és el primer partit d'una sèrie de 4 que jo crec que directament pot marcar la temporada. El Barça juga avui aquí contra el Rayo, però és que dimarts rep el Porto en un partit fonamental per classificar-se per els 8 de final de la Lliga de Campions, i després el Barça tindrà 2 partits de Lliga consecutius a Montjuïc contra l'Atlètic de Madrid i el Girona, tela marinera. Per tant, seria bo començar aquesta sèrie tan difícil fent un bon partit i sumant els 3 punts contra el Rayo Vallecano. Amb qui no ens sortirà el Barça? Doncs ara ens ho diu la Marta, perquè és un 11 molt, molt comentable. Marta Ramon, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs dir-vos la notícia. Frenkie de Jong és titular després de més de 2 mesos lesionat i a més exercint de capità. Xavi fa 5 canvis respecte al darrer 11, al darrer partit partit de Lliga contra l'Alavés a Montjuïc. El Barça sortirà amb Iñaki Peña a la porteria, amb Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez i Valde a la defensa, amb Oriol Romeu i Frenkie de Jong a la base de la jugada, més avançats Pedri i Ferran Torres, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Per tant, l'aposta per Frenkie de Jong és immediata, és, diria jo, que fulgurant, i ens ha agafat a tots per sorpresa. Sí. Perquè no és habitual que... Vull dir, no és una baixa de dos dies. No és habitual que quan una baixa ja és significativa des d'un punt de vista temporal, el jugador, diguéssim, que per entendre'n salti de la infermeria a la banqueta, no? I de la banqueta al camp, i aleshores al següent partit una mica més de minuts, o aleshores hi ha una titularitat. Aquí és directe, alta mèdica, titular.
Sí, el més previsible és que el full de ruta fos aquest, que avui hagués jugat mitja horeta i després doncs, ja hagués incrementat el seu minutatge amb la titularitat previsible contra el Porto. Jo crec que també això ho condiciona, per exemple, l'estat físic de Gundogan, tenint clar en compte la càrrega de minuts que portava.
Home, clarament és un 11, ara ho comentarem amb tota la família del Barça Juga RAC1, condicionat per aquesta aturada de seleccions. Laia Coll, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Amb quin 11 surt el Rayo?
Amb un 4-2-3-1 amb Dimitrievski a la porteria, defensa Ivan Balliu, Legend, Mumin i Espino, doble pivot Unai López i Òscar Valentín, a la mitja punta Trejo, banda dreta per Isi, a l'esquerra de Frutos i en punta Camello.
A l'estudio de RAC1, el Jaume Molló, el Joan Lluís García, el Marc Guillén, el Xavi Puig, el Gerard Ballera. Bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Què ha de fer la gent per comentar la jugada amb nosaltres, Gerard?
Doncs a través de Twitter o de la X, amb l'etiqueta RAC1, etiqueta habitual de les transmissions del Barça Juga a RAC1, etiqueta RAC1, comenteu-nos el que vulgueu sobre aquest 11, per exemple, de Xavi Hernández, sobre aquest Rayo Barça, i tindreu premi. Hi ha doble premi, de fet, perquè farem doble sorteig. Sortejarem un pernil bataller, l'únic, entre tots els que ens escriviu amb l'etiqueta RAC1, i també un lot de torrons Vicenç, amb totes les novetats d'aquest Nadal. Per tant, doble premi, participeu i podreu endur-vos o el pernil o els torrons.
Val la pena. Premi dolç, premi salat, al final de la transmissió del Barça Juga a RAC1 després d'aquesta aturada de seleccions. Ara tornen a venir partits i partits i partits cada tres dies fins ja a l'aturada del Nadal. Em sembla que l'últim partit del Barça és el 20 de desembre, no? Uh-huh. Per allà, no? 20...
Sí, contra l'Almeria.
Contra l'Almeria. El 20 és, no?
Sí. I el 21 hi ha l'amistós de Dallas.
De Dallas, exacte. Passen 8 minuts de la 1. Després parlarem del fet de jugar a les dues i si això condiciona o no condiciona. Però jo crec que Marc i companyia, l'11 del Barça és molt comentable. Bé, d'entrada perquè hi ha un canvi a la porteria obligat, però jo crec que és un 11 on, per exemple, que no hi aparegui Araujo, que no hi aparegui Gundogan, fins i tot que no hi aparegui Joao Félix, que no hi aparegui Rafinha, deu tenir a veure segurament amb l'aturada de seleccions, no?
Segur, evidentment són jugadors que venen molt desgastats d'aquesta aturada internacional, i tot i que els entrenadors normalment ens diuen que només pensen en un partit, evidentment han de pensar en els partits que venen després, i aquí hi ha una mica de planificació. Aquest partit del Rayo, ho has dit tu molt bé, Joan Maria, jo crec que avui és molt, molt complicat, un partit molt delicat, cert, ho posaríem tot avui, no? Diríem, no renunciem a res, no vull dosificar res, ja, però és que ve el Porto, després ve l'Atlètic de Madrid, després ve el Girona, per tant, et venen partits d'altíssima exigència, i jo crec que avui doncs és dia d'intentar tenir una mirada llarga i dir, doncs, hi ha certs jugadors que necessiten avui descans, i per això Araujo especialment, Gundogan, fins i tot Joao Félix descansen. Avui també ens sorprèn molt, ho deia molt bé la Marta també, ostres, De Jong entra directament a l'11. S'ha de dir que és un jugador que ja fa dies que hauria d'haver tornat, que fa 15 dies que està entrenant-se aquí a la ciutat esportiva, per tant pot haver avançat en aquesta preparació física, no és que just torni un dia, potser ja estava fa 10 dies ja per jugar, i en aquesta setmana ha pogut avançar en aquesta preparació. Dit això, és cert que, i ho hem vist aquest temps que no hi ha estat, que De Jong passa a ser un jugador capital, estructural, un jugador necessari per la sortida de pilota, per tenir el control del partit, i necessari també per la seva parella de ball, segurament, Oriol Romeu. Avui entra a l'11 un Oriol Romeu que va jugar molt bons minuts amb De Jong, que s'ha anat fent petit des de que no hi ha estat De Jong. Avui, suposo, o volem veure, o vull pensar que pot tornar una bona versió d'Oriol Romeu. El Barça la necessita, i més ara que no hi és Gavi. Avui, per tant, amb l'entrada de De Jong, entra Romeu, també hi serà Pedri, en el fons els tres migcampistes que s'han passat l'aturada d'internacional aquí, no han marxat. Fermín estava fora, Gundogan estava fora, tots tres els que avui surten d'inici estaven aquí. Un mig del camp que només és de tres, o potser serà de quatre, perquè avui veiem els dos laterals, tornem a veure els dos laterals, veurem si Cancelo no és el quart migcampista. Normalment el quart migcampista sempre havia vingut de dalt, havia vingut de la davantera, tal com està quedant la plantilla, els davanters hauran de ser sempre tres, però potser el quart migcampista que necessita Xavi moltes vegades per jugar ha de venir de la defensa. No seria estrany, de fet els últims minuts o l'últim partit contra l'Alavés, Cancelo va fer moltes vegades, a l'inici, si més no, de mig centre. D'aquell dia ja no ens en recordem perquè van passar moltes coses, perquè l'equip va jugar molt malament, però els primers minuts, la prova de Xavi va ser que Cancelo sortia lateral esquerre, sí, però es posava de mig centre. Aviam si avui doncs torna passant un dia que és molt important sortir de pressió des de darrere, treure la pilota ben jugada, i en aquest sentit Iñaki Peña, tot i que tingui poca competició a sobre, si una cosa es garantia és amb la pilota als peus, esperem que per aquí no falli l'equip.
Has comentat una cosa, Marc, que a mi em sembla molt interessant també des d'un punt de vista psicològic i de tenir, com dèiem, a tots els jugadors a punt, que és que juguin els que s'han quedat, perquè si no poden tenir la sensació de dir, hosti, ni les setmanes que jo acumulo més entrenaments que els meus companys sóc titular, no?
Sí.
I aleshores algun jugador es podria despenjar, no? Jo m'imagino avui, per exemple, un Oriol Romeu suplent es pot despenjar psicològicament, no?, de la dinàmica del grup.
Segur, segur, és
per
un jugador...
Té sentit també, més enllà de si futbolísticament ara acompanyat d'Oriol Romeu, ai, de Frenkie de Jong, pot tornar a ser l'Oriol Romeu de l'inici de temporada, etc. Jo crec que també aquí hi ha un component de, psicològic, no?, de gestió del grup.
Segur
que sí.
És veritat que es pot veure des d'aquest punt de vista, del fet de premiar o de jugar, vaja, amb els jugadors que tu t'has quedat aquí i que, per tant, en qui has pogut treballar més, entenc que aquest partit... Però també és veritat que la sensació, el que em queda és que aquest 11 no està tan fet des d'un punt de vista de criteri tàctic com de criteri d'Excel, és a dir, de minuts i de dosificació de jugadors, no? Perquè venim d'on veniu, deia Xavi a la roda de premsa, que tenia ell molt en compte els partits internacionals que s'han jugat aquests últims dies, i que per això avui veiem un mig del camp amb Oriol Romeu, que és un jugador que, diguéssim, que d'un temps cap aquí ha estat mitjanament qüestionat, Frenkie de Jong, que fa dos mesos que no juga, que és evidentment la figura que més m'ha sorprès de veure avui a l'11 titular, i d'un Pedri que també està tornant mica en mica i gradualment a l'11 titular, i aquest és el mig del camp amb el qual avui jugarà el Barça. Jo crec que si Xavi no tingués a la vista el partit del Porto i no vinguéssim d'aquests partits de seleccions, jo crec que segurament avui no veuríem aquests tres jugadors titulars al mig del camp. I també afegir, tema Cancelo, a mi em sorprèn avui que Xavi no jugui amb els tres centrals, en un camp com és el Rayo, que és fumut, que saps que et farà córrer l'equip, que hauràs de córrer enrere, i que a més no jugues amb Ter Stegen, que també pensava jugar tres centrals per protegir precisament Iñaki Peña, que és el debutant d'avui.
La pregunta que et faig és quan descansarà Cancelo? És que ha arribat, jo diria que no ha descansat.
No. Mira, el Molló tenia una dada...
Sí, debut a Pamplona i Cancelo encadena 14 titularitats, és el segon futbolista de camp ja amb més titularitats en totes les competicions, és el jugador amb més titularitats consecutives a la Lliga ara mateix, en porta 10, i encara en tenia algun altre per aquí, en porta 6, sí, són 13 titularitats de Cancelo, 14 amb la d'avui. Des del primer dia que és titular, sempre ha estat titular, són 14 partits seguits.
I en Portugal també ho ha jugat absolutament
sí,
tot en les dues aturades.
Aquest és el tema, que el seu seleccionador fa el mateix que Xavi, i que a més, a mi aquest partit em semblava de calaix, perquè el missatge és molt evident, és a dir, noi, pares, perquè el dimarts tenim un partit, aquest és molt important, però el de dimarts, el marge d'error a dimarts és molt menor que el d'avui, diguem-ho així, en la competició. I vens de la selecció i vens de no sé quantes titularitats que ara comentaves, però si no l'atura, és primer que continua creient que aporta molt, no, ja segur, ho hem dit moltes vegades que li encanta, però segon que les maquinetes deuen dir que és un coet d'esportista.
Sí.
I segurament amb el que deia el Marc, el veu avui al mig del camp, perquè si el veiés al lateral potser l'opció de Koundé era una opció real, però veient-lo potser ajudant a Oriol Romeu en la construcció més des del darrere, aquí no deu veure tant Koundé i per tant s'ha vist potser més obligat a jugar amb Joao Cancelo.
Torna a ser una prova perquè juguin els dos laterals, Cancelo i Valde, que bé, hi ha algun moment que teníem dubtes si els haurien gaire sovint, avui els veiem. Pel que fa, deixa'm donar un parell de dades més, sobre Gundogan havia jugat tots els minuts des del 19 de setembre, en els últims 12 partits oficials del Barça, tots els minuts,
O sigui, no totes les titularitats, tots els minuts.
Tots els minuts. O sigui, era el jugador imprescindible del Barça. Vaja, és el jugador imprescindible del Barça per Xavi aquesta temporada. A més, havia jugat tots els partits també amb Alemanya. I d'Araujo havia encadenat per primera vegada 5 titularitats aquesta temporada. I ja sabem que Araujo no aguanta, malauradament, molts partits consecutius. Per tant, jo crec que aquí el Porto, jo crec que aquest partit en majúscules, el de la Champions de dimarts, marca molt.
Vaja, Gundogan, ara que has donat aquesta dada, és una rotació de calaix, és a dir, t'he de fer parar i et faig parar abans de, segurament, en el partit més determinant del que queda d'any.
De fet, a la roda de premsa crec que el cita en el pack de Rafinha i Araujo, que sí. No té, diguéssim, un viatge transoceànic, però que també cita la càrrega de minuts de...
Ens va donar, a vista ara, Ballera, ens va donar moltes pistes, de
moltes.
Per on aniria l'Onze.
Sí, no ens va enganyar, Rafinha, Araujo, Gundogan, els tres que va dir a la banqueta. A mi sí que... És veritat que potser ningú li va fer la pregunta de serà o pot ser titular Frenkie de Jong, perquè a mi sí que és el que més m'ha sorprès. Haurà d'agafar el ritme competitiu des del minut 1, perquè jo crec que avui el més complicat serà el primer quart d'hora.
Però si el tens rodat pel Porto, no, jugant avui?
Però suposo que sí, suposo que està pensant ja en la planificació de la setmana que ve, com parlàveu. I ara deies això dels laterals, Valde, Cancelo. Avui és molt important, especialment la col·locació d'aquests dos futbolistes, perquè si el Rayo t'aconsegueix robar camp contrari, esperem que les mínimes vegades possibles, perquè voldrà dir que el Barça té el control de la pilota, avui no tens Araujo com a corrector, almenys durant els primers minuts, i per tant, també aquí Íñigo i Christensen hauran de fer feina, però sobretot la col·locació, perquè Isi i De Frutos intentaran atacar l'esquena de Valde i Cancelo, ja els he dit Francisco, segurament durant tota la setmana, i és el que farà.
Sí, jo aquí és on em ficaré més, o estaré més pendent als primers minuts, el tema dels laterals. Portem 15 dies, l'entrenador ja fa molts dies que està aquí, segur que hi pot pensar durant la competició, però en aquesta aturada encara més, i és la clau de volta que li falta a l'equip, i avui tornem a jugar amb els dos laterals, que entenc que hi hem d'acabar jugant amb aquests dos laterals, però com juguen aquests laterals? Valde pujarà sempre a l'extrem o pot fer de lateral normal que s'incorpora quan ho veu clar però si no es queda darrere? Cancelo farà de mig centre o realment desdoblarà? No ho sé, aquí és una mica on rau la clau de l'èxit i on Xavi ha d'actuar.
Jo sobre els dos laterals crec que seria bo que Xavi trobés un 11 tipus en quant a tres centrals, dos laterals, és a dir, que anar canviant cada partit en el moment que està l'equip no crec que sigui bo, crec que seria bo trobar un esquema i que es anés replicant, excepte en casos puntuals en què potser t'has d'adaptar al rival, però sí que hi hagués un esquema més clar i que no canvies a cada partit. I sobre Frenkie de Jong, més que si no hi hagués hagut l'aturada, segurament ja hagués reaparegut abans, també hi ha un factor que crec que també va a favor de que avui sigui titular, i és que no és una lesió muscular, per tant no hi ha avui un risc de recaiguda. L'únic problema que avui pot tenir Frenkie de Jong és que fa dos mesos que està fora de competició i que no tingui aquest ritme competitiu, però que en termes de lesió és diferent si vens de dos mesos aturat d'una lesió muscular, que per tant has de tornar paulatinament per no córrer aquest risc de recaiguda, que en el seu cas doncs que és una lesió òssia.
Sí, potser per això també hi ha hagut aquest salt que comentàvem des de la infermeria fins a la titularitat, combinat amb el que dèiem, que hi ha segurament jugadors com Gundogan que han de descansar i aleshores també potser estàs una mica obligat a posar un pes pesant aquí al mig del camp. Sobre Iñaki Peña, algú està neguitós, inquiet? Creieu que per aquí el Barça pot patir o és un porter de solvència contrastada, malgrat que no tingui minuts, perquè evidentment el Barça té un porter descomunal titular com Ter Stegen?
Jo crec que no s'ha de patir, des del cos tècnic confien en ell. El que passa és que ha tingut poques oportunitats per rodar-se amb el primer equip, per exemple la temporada passada també a la Copa se'l va deixar entre cometes a mitges. Quan es van posar les coses serioses, ja Ter Stegen va agafar el timó de la porteria. Aleshores, clar, el que passa és que no ha tingut una regularitat ni un rodatge, perquè precisament té per davant un dels millors porters del món. Aleshores, les comparacions amb Ter Stegen és que no s'han ni de fer, ni és que seria un crim no fer-les, i és evident que perds un factor que moltes vegades és diferencial en aquest equip tan irregular que és el de Xavi, tantes i tantes vegades amb aturades de molt de mèrit de Ter Stegen, que sense ell doncs segurament s'haurien escapat molts punts. Clar, passar de tenir Ter Stegen a tenir Iñaki Peña a la porteria, evidentment, i perds, però jo crec que en un escenari com el de Vallecas, i tenint en compte que Iñaki Peña sortirà motivadíssim, jo crec que se li ha de donar un vot de confiança i crec que pot anar-li molt bé.
Sí, l'únic dubte és el ritme de competició, evidentment. No jugar, i més en una posició en la que difícilment entres en joc en un partit, o sigui, que t'arriben de manera puntual, doncs no és gens fàcil. Però el nivell el té, les qualitats les té, porta molts anys aquí, ha jugat també en clubs complicats com el Panathinaikos. Jo crec que té les virtuts i jo en aquest sentit no hi pateixo. Amb els peus va bé, té reflexes, sap sortir per dalt. Després, doncs, veurem això del futbol. Sempre la piloteta és una mica capritxosa i vés a saber doncs, cap on acabarà sortint, però jo crec que si no ha jugat més minuts i no ha jugat aquests partits de Copa que ens explicava la Marta, etc., és perquè Ter Stegen té tanta fam, té tantes ganes de rècords en certs moments i és un tio intractable en aquest sentit, però si no, per les seves qualitats jo crec que hagués jugat més partits i més minuts.
Sí, confiança, però sent conscients que les impossibles que treu Ter Stegen doncs no les trauria, sí. Com no les trauria el 99,9% de porters del professionals.
I en casos aquests, segurament, no? Les dues primeres intervencions, no?
Sí, sí.
No? Allò que realment, si te'n surts des del principi, ja sigui aturant o amb bona sortida de pilota, etc., doncs que puguis anar agafant una micona de confiança. No?
I realment, quan va estar jugant al Galatasaray, va fer-ho molt bé i contra el Barça el vam elogiar moltíssim. Vull dir que en escenaris, diguem, grossos, no és que se li arronsin les cames. Vull dir que no sent aquesta pressió i ho ha demostrat.
I tant que sí. Doncs a veure què tal li surt el plantejament a Xavi amb aquest 11, amb molts titulars indiscutibles descansant perquè han tingut partits amb les seves seleccions i perquè dimarts visita Montjuïc al Porto. 8 minuts i arribarem a 2:15. Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça i hem de començar parlant de la baixa de Gavi, una desgràcia, com va dir l'entrenador de l'equip. Doncs sembla que el Barça utilitzarà aquesta baixa per avançar l'arribada de Vitor Roque al gener. Ja té el vistiplau de la Lliga per poder-lo inscriure.
Sí, us vam avançar la fórmula a RAC1. Faran el marc de l'article 77 que regula què poden fer els clubs quan tenen una baixa de més de 4 mesos d'un jugador. Es pot inscriure un futbolista pel 80% del cost del que està lesionat només de gener a juny. En el cas de Vitor Roque, que ja està fitxat a partir de l'estiu per 6 temporades, es podrà aconseguir perquè la Lliga permet fer un apèndix del contracte, una mena d'avançament. D'aquesta manera, a l'estiu, el comptador es posarà a 0 i el Barça haurà de tornar a inscriure Vitor Roque amb el nou contracte. En principi, avançar-ne a l'aterratge no ha de comportar cap inversió extra més enllà dels 30 milions fixos i 31 en variables pactats amb l'Atlético Paranaense.
Per tant, Marta, la possibilitat d'incorporar un migcampista per substituir Gavi queda ara mateix en un segon pla. Queda en un segon pla. No vol dir que es descarti del tot.
Exacte, el Barça encara ho pot fer tot, però la carpeta del migcampista queda a l'espera que entrin els milions procedents de la palanca fantasma de Barça Studios, que encara no han entrat. El club blaugrana té una bossa d'estalvi generada a l'estiu amb les sortides de Dembélé i companyia, que no ha pogut utilitzar per l'impagament de Libero, però un cop arribin els diners d'un nou inversor, la Lliga els desbloquejarà. Aleshores, el Barça podria intentar incorporar un migcampista i encara també les carpetes pendents d'inscriure el nou contracte de Gavi, la renovació de Xavi i el cos tècnic, els serrells pendents de Valde i Íñigo Martínez, o bé fins i tot recuperar l'aval dipositat pel president Laporta i el tresorer Ferran Oliver.
I parlant des d'un altre punt de vista de la lesió de Gavi, Marta, públicament Xavi no ha volgut atacar la figura del seleccionador Luis de la Fuente.
De portes endins no es va entendre, perquè de la Fuente va fer jugar Gavi tots dos partits de la selecció espanyola, tenint en compte que ja hi anava molt carregat de minuts, però de portes en fora Xavi va assenyalar el calendari. Diu que amb de la Fuente no té cap problema.
De la Fuente tinc molt bona relació, de fet em va trucar fa dilluns o dimarts, em va trucar, vam estar parlant, tinc molt bona relació amb ell, igual amb l'Albert Luque també. No li veig un problema de gestió d'entrenador, veig més de calendari, veig més de càrrega de partits, de que Gavi amb l'edat que té ha jugat moltíssims partits, en la línia de molts entrenadors que han dit doncs, que el calendari és molt exigent i en aquest sentit crec que és la principal raó de la lesió de Gavi, més enllà de que ha sigut fortuïta. Li pot passar en un partit, en un entrenament, és una desgràcia.
Xavi va explicar ahir que li consta que la FIFA s'està plantejant millorar el calendari amb 8 o 9 mesos seguits amb els clubs, 2 mesos amb les seleccions i un de vacances.
I el Barça s'ha defensat de les informacions del diari El Periódico que parlaven de casos d'explotació laboral a les obres del Camp Nou.
El diari recollia dilluns uns 5 casos de treballadors que cobraven menys de l'estipulat en el conveni i que feien més hores de les pactades amb les empreses subcontractades per l'IMAC. La vicepresidenta Elena Fort, en declaracions al mateix periòdico, va negar que hi hagués explotació laboral i va subratllar que les irregularitats responien a casos aïllats.
Salen 5 nòmines, hay más de 2.000 nòmines durante toda la ejecución de los trabajos, y una cosa es que puede haber un error en las nóminas. Eso lo estamos revisando si hay un error, pero todos los contratos pasan por Seguridad Social. Ni un solo contrato de los que se han hecho está por debajo de convenio.
Dimecres va haver-hi una nova inspecció de treball que no ha obert cap expedient sancionador i ahir divendres el diari va informar que la reforma laboral dona peu a abusos com els del Camp Nou perquè la llei permet en alguns casos pagar sous per sota del conveni.
Aquestes festes, si voleu quedar bé, regaleu pernil bataller, sí. Gran Reserva Bataller, l'únic, un pernil que prové d'un porc especial de raça pura, criat amb alimentació pròpia, amb unes característiques inigualables, com el seu greix intramuscular, que el fan tan tendre i que li donen un sabor únic. Aquest Nadal, si vols encertar-la, pernil, Gran Reserva Bataller, l'únic, amb bataller quedaràs bé, no només per regalar, sempre quan tinguis convidats, si treus una plateta allò ben maca, una safata amb pernil bataller, el
jo
trobaràs...
Sí, quedes, vaja, la gent amb la boca oberta...
No marxen, ara, el problema és que no marxen, de casa.
No, no, no marxen, no. No
l'altre dia, Joan Maria, vaig venir, no...
Perdona?
No,
què m'has dit?
Que l'altre dia vaig venir a casa, després passar per casa i no ho vaig...
Sí, però és que tu...
No, sóc d'aquest...
He de demanar un crèdit sindicat per alimentar-te.
No deixes ni l'os. Un pernil bataller l'únic en joc amb el hashtag Fraco, etiqueta Fraco a Twitter, igual que també un lot de torrons Vicenç.
3 minuts i mig i 2 quarts de 2. Ara tornem.
RAC 1. La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies 2 i 3 de desembre, la 21a Fira de Santa Llúcia omple els carrers de Canyelles de llum, tradició i fantasia.
Amb més de 350 parades i activitats per tota la família.
Gaudeix d'una estona inoblidable a la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, al Garraf.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
421, 422, 423...
Però què estàs comptant?
Doncs tots els articles que Servei Estació té en oferta aquest Black Friday. Fins i tot diumenge, cobren.
I en són molts?
Moltíssims! Més de 1.000! I amb descomptes de fins a un 30%!
Doncs para de comptar i anem a Servei Estació al carrer Aragó 270 de Barcelona i aprofitem el Black Friday.
I no oblidis que aquest diumenge Servei Estació a Barcelona obre de 10 del matí a 8 de la tarda.
Vine a conèixer el musical del que tothom parla, La Història Interminable. Aprofita la nostra oferta exclusiva de Black Friday. Compra la teva entrada del 20 al 27 de novembre amb un 25% de descompte i gaudeix del musical aquesta temporada. T'esperem al Teatre Apolo de Barcelona.
Entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
Enamora't del pernil de Glam Gourmet La Vanguardia. Dues seleccions kebab 100% ibèriques amb dues ampolles delícia Gran Cuvée Brut. La selecció d'espatlla valorada en 180 euros ara per només 155 o la selecció de pernil llescat valorada en 170 euros per només 145. Enamora't del pernil de Glam Gourmet La Vanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
RAC més 1 Podcast. RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC
més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC 1. Tots som u. El Barça Juga RAC U és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Un minut i arribarem a dos quarts de dues, a les dues en punt. Rayo Vallecano, Barça. RAC U en directe des de Vallecas per explicar-vos aquest partit de Lliga. Amb quin ens surt el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez i Valde a la defensa, amb Oriol Romeu i Frenkie de Jong a la base de la jugada, més avançats Pedri, Ferran Torres i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
I l'onze del Rayo?
Dimitrievski sota pals, defensa, Ivan Balliu, Legend, Mumin i Espino, doble pivot, Unai López i Òscar Valentín, línia de tres per davant a Missi, Trejo i De Frutos, en punta, Camello.
Aquest és l'onze del Rayo, a veure si el Barça aconsegueix que sortir d'aquí amb els 3 punts, que últimament està costant força. De seguida farem una anàlisi del rival del Barça, abans però hem de fer un repàs de l'actualitat informativa amb el nostre company, el Nil Sanmartí. Nil, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, comencem centrats al Pròxim Orient, on continua l'entrada d'ajut humanitari a la franja de Gaza, amb proporcions que no es veien des d'abans del 7 d'octubre, com va esclatar el conflicte. Fa una estona l'exèrcit israelià, de fet, ha confirmat que fins i tot ha permès l'accés de gas i de combustible a través del pas de Rafah. S'assuma això a l'aigua, al menjar, als llits i tendes, que també s'hi estan enviant perquè els milers de palestins que s'han quedat sense res pels atacs israelians puguin sobreviure. A banda, aquest migdia i primera hora de la tarda estarem pendents també del nou alliberament d'hostatges. Recordem, Hamas n'ha d'alliberar 14, Israel 42. En el cas de les persones que té Israel empresonades, serien dones i menors que podrien tornar doncs cap a Palestina. El cas Rubiales ha protagonitzat fa uns minuts part del manifest institucional del Dia per l'Eliminació de la Violència cap a les Dones a Barcelona. El text acordat entre la Generalitat i l'Ajuntament ha reclamat que tothom prengui part, que no miri cap a una altra banda davant de cada cas de violència masclista, i ho dèiem, un dels exemples, el cas Rubiales, com detallava la periodista Danae Brunat, que és qui n'ha fet la lectura.
Tothom ha pogut veure com un fet ocorregut davant les càmeres no era suficient per obtenir en un primer moment una reparació àgil a la violència viscuda. Perquè això passés, ha estat necessari tot un clam social d'indignació davant la manca de diligència de qui tenia la responsabilitat d'actuar. El silenci i la inacció no són respostes neutrals, sinó que donen suport a l'agressor.
I les eines, els telèfons on trucar cada vegada que es pugui produir justament una emergència, però en cas de violència masclista, el 016 o el 900 900 120. A banda, seguim pendents de l'incendi que crema el polígon industrial de Can Cuiàs a Montcada i Reixac. Els bombers el tenen controlat, però encara continua cremant i obliga a tenir tallat tant l'accés a aquest polígon com també l'estació de metro que hi ha, l'última de la línia 11 del metro de Barcelona. I tot això, per ser en un matí d'estrena de la temporada d'esquí. Baqueira Baret ha estat la primera estació que ha obert gràcies a les nevades dels últims dies. Això sí, des de l'estació aranesa admeten que amb la calorada que hi ha hagut durant la tardor els ha anat de ben poc. Ho ha explicat a RAC1 el director comercial de Baqueira Baret, Xavi Oveira.
En el mes d'octubre que hem tingut, que estàvem a 20 graus tot arreu, doncs estàvem una mica tots espantats, no? Jo crec que aquesta baixa de temperatura central enorme que ens ha fet molt bé a nosaltres i hem estat capaços de poder obrir. És veritat que no som condicions perfectes, però bueno, l'estació amb aquests 30-35 centímetres que es van caure aquesta setmana, amb aquests 25 quilòmetres, i la veritat que era... La gent estarà encantada de poder esquiar.
Baqueira, que ha obert avui amb una quinzena de pistes obertes. La majoria d'estacions catalanes obriran divendres vinent.
Ni tu m'ho sabràs dir si ahir hi havia Estrella d'Am al sopar de Nadal de Reus.
Mora de
Déu. N'hi havia, no? A dojos, suposo. Eh?
Hi ha algú que se la va veure tot, per això.
Perquè no s'acabés caixes i caixes. Jo em vaig portar unes quantes amb la meva furgoneta particular cap allà a Cala Nuri, perquè no em faltés. I avui... una la vaig amagar perquè dic, guarda-la per tenir-la aquí a l'estudi de RAC1, una caixa.
Ah, una caixa. No, és que m'havia espantat.
M'havia espantat. No, Puig, o què, avui? N'obrirem alguna, creus o no?
Sí.
Menys que ahir la nit, però sí. Alguna n'obrirem aquí a l'estudi de RAC1, ben ple d'Estrella d'Ams per obrir-les quan marqui el Barça avui a Vallecas.
Ahir, sopar de Nadal de RAC1, he de destacar el nivell de professionalitat de la majoria de membres del Barça juga a RAC1, que van complir el codi intern i se'n van a dormir a l'hora que tocava, malgrat que... Bé, hi va haver-hi gent que li va costar, diguéssim, que va haver de lluitar contra...
Bé... Contra els elements, no?
Sí, potser amb el riure...
La seva pròpia voluntat.
Algú s'ha sentit al·ludida, ho he sentit un riure característic...
Un xic, una miqueta.
Però impecable, Marta, vas resistir totes les temptacions...
Una gestió impecable.
Possibles, sí. Nil, gràcies, eh? Que vagi bé. Passen 4 minuts de 2:15. El Martí Oliveres, l'home del temps de RAC1, ja ho sabeu, sempre pendent de nosaltres. Ens cuida moltíssim. Gràcies, Martí. M'ha avisat aquest matí que a l'hora del partit faria solet, que faria bo i que estaríem a uns 14 graus. Es confirma, Laia, que fa sol, i que fa una temperatura prou bona, tenint en compte que a Madrid els hiverns no són una broma.
Sí, sí, fa bon dia, sobretot el solet s'està molt bé, sí que és veritat que a l'ombra doncs potser ja et cal una jaqueteta, però bona temperatura. Avui Vallecas estarà ple, de fet s'ha penjat el cartell d'entrades exaurides com era d'esperar. Les entrades anaven dels 70 euros als 240 per aquells que es volguessin rascar més la butxaca i ubicar-se a la zona de tribuna.
Què destaquem de la resta de l'actualitat esportiva?
Doncs mira, que a banda d'aquest Rayo Barça, avui es juguen tres partits més de la primera divisió masculina de futbol. A un quart de cinc, València-Celta. A dos quarts de set, Getafe-Almeria. I a les nou, juga l'Atlètic de Madrid, a casa contra el Mallorca. Ahir es va obrir la jornada amb la derrota del Granada 3-1 al camp de l'Alavés. Ho destaco perquè avui els mitjans andalusos informen que Paco López, l'entrenador del Granada, té les hores comptades com a tècnic de l'equip andalús. No és oficial encara, però tot apunta que el destituiran. Han sortit noms ja, alguns com Gavi Milito, fins i tot. De moment, insisteixo, la destitució ni tan sols encara és oficial. Això aquí, a Anglaterra, fa 4 minuts i escaig que ha començat un dels grans partits del cap de setmana, Manchester City-Liverpool, amb l'Etihad a rebentar, amb Haaland a l'11 de Pep Guardiola, era dubte per aquestes molèsties al turmell, que de fet es va perdre alguns partits amb la seva selecció, amb Noruega. De moment el 5 de la primera, Manchester City 0, Liverpool 0. Recordo que és primer contra segon. El City té 28 punts, el Liverpool en té 27, igual que el tercer, que és l'Arsenal, que juga també aquesta tarda a dos quarts de set al camp del Brentford. A Alemanya tenim a partir de dos quarts de quatre el partit del Bayer Leverkusen, Werder Bremen-Bayer Leverkusen. Recordo que el Bayern ahir es va col·locar líder després de guanyar 0-1 al camp del Colònia. I del que tenim ara mateix en marxa, destaco especialment el Gran Premi de València de MotoGP, que és l'última prova de la temporada. S'han definit ja les graelles de totes les categories, també la de MotoGP, amb un català a la pole, Maverick Viñales. Bagnaia avui ha estat millor que el seu rival pel Mundial, Jorge Martín. Bagnaia ha quedat segon i Jorge Martín sortirà sisè. La cursa a l'esprint és a les 3 de la tarda i podríem tenir ja campió. Bagnaia necessita guanyar i que Jorge Martín quedi tercer o pitjor per ser campió i per tant per revalidar el títol per segona vegada consecutiva de MotoGP.
Estarem pendents, a partir de les 3 amb el Quim Salvador a veure què passa. De fet, Puig, tu que diguéssim que en saps de tots els esports que existeixen, seria la primera vegada, no?, que guanyaria un campionat del món un pilot a la cursa sprint.
Sí, a la cursa sprint, sí, que clar, és que hi ha la cursa sprint que guanyaria dissabte, sí.
Clar,
sí,
és una cosa estranya, no? Vull dir, perquè sí, evidentment això també és molt recent, però vull dir que no sé si havien pensat en el seu moment quan van organitzar aquesta cursa que té valor, diguéssim, que podria ser que un pilot fos campió abans de la cursa grossa, diguéssim. Sí, no?
Això passa a vegades en el món del trial. Vaja, Toni Bou, sí, ha fet unes quantes vegades, que hi ha doble jornada dissabte i diumenge, i que dissabte en Bou ja es programa campió i diumenge surt a competir ja sabent que és campió. I normalment també guanya, diumenge. Sí. No és que es relaxi,
aquest és el
però...
tema. I el dia que ho facin dimecres i... també, no?
Sí, és com professional, és professional com els de RAC1. Vull dir que ell pot celebrar un títol i guanyar
una mica més, fins i tot.
Sí. Segurament.
Ho has comentat abans, Laia, que hi haurà un molt bon ambient, ple a vessar, oi, avui?
Sí, sí, totalment. Totes les entrades venudes, i ja sabeu que el Rayo, per la seva idiosincràsia, és un club que tota la seva afició és molt fidel. També és cert que l'estadi doncs té la capacitat que té, perquè són 13.500 espectadors. De fet, és l'únic estadi de primera divisió que no té una graderia, perquè no hi cap un dels gols, ja ho veureu. Hi ha una pancarta, és una paret, perquè just al darrere ja hi ha pisos, és a dir, també haureu vist en algun partit que la pilota ha anat al balcó del pis de darrere.
I tant que sí. Marc, hem fet conyes a vegades amb que si a les dues del migdia, en el seu moment hi va haver-hi, diguéssim, que alguns mitjans de comunicació, alguns opinadors que van fer mofa d'una queixa que em sembla que va fer Xavi del sol que molestava, etc. Realment són factors que s'han de tenir en compte, o quan parlem del Barça, diguéssim, que aquests detallets no tenen cap sentit.
Jo crec que poc, jo crec que poc. Sí que és cert que, evidentment, les teves rutines, doncs, les teves costums, la teu flaire de partit important, doncs, depèn de quin camp vas o depèn de si hi ha molt sol o no, o de l'hora que és, doncs realment no fa ambient de partit gran, que normalment els partits grans, equips com el Barça, sempre els juguen de nit i, per tant, no estan habituats en això. Ara, evidentment, són professionals i ells també entrenen al migdia i bé estan en ple to físic, etc. Per tant, es poden preparar, poden menjar, etc. I preparar-se perfectament per jugar en un partit així. És cert que aquesta vegada s'obre bé d'un partit moment de partits internacionals i que això, doncs, encara estàs arrossegant certes ressaques de viatges i que agafar la dinàmica del club, doncs, tot plegat són factors que ajuden a que potser el Barça no li tingui aquell to, aquell flaire de partit tan important, que de vegades connecta els jugadors d'una manera especial, evidentment, quan és Lliga de Campions o quan és un escenari important. Avui, doncs, el camp del Rayo té molt encant, però no és un camp dels grans de la Lliga, jugues en una hora, doncs, que és més de futbol regional que de futbol d'elit, o que no està acostumat al Barça, però tot això, al final, per mi, són excuses. A ells, la seva obligació, i l'entrenador i tothom, és mentalitzar-se de la importància que té avui, com tots els que seiem aquí, sabem que avui el partit del Rayo no és gens senzill.
La gent com ho veu? Quin ambient detecta de les nostres xarxes, Gerard?
Doncs jo crec que m'esperava algun més pessimisme. Jo crec que hi ha força optimisme avui, la veritat. Crec que la gent està esperançada que l'equip guanyarà. Alguns ens recorden que per fi tornen a veure Pedri i De Jong junts al mig del camp, que és veritat que això no passava des de la segona jornada de Lliga,
sí, des del Barça Cádiz, no?
Que és quan es va lesionar Pedri en aquell partit. I n'hi ha d'altres, doncs, que animen a l'equip a anar amb compte, també, que els hi fa cert respecte a Vallecas, però, de veritat, veig més optimisme que no pessimisme.
Que el Puig, per exemple,
però,
no?
Sí,
que
sí,
ha respirat fondo, sí, abans de contestar-me, sí, sí, si obrirem estrelles o no, eh? Sí, sí. La gent és més optimista.
No, és veritat que és un partit que jo crec que tothom va molt de cura. Entenc que també pels últims precedents, no?, contra el Rayo. És un altre entrenador, però és un altre entrenador, ara en parlarem, que, diguéssim, que ha seguit fent el mateix que fa Iraola, perquè ha decidit que el que funciona no calia tocar-ho, però jo crec que és un equip també que deixa jugar, eh? Si ets capaç de superar la seva línia de pressió, el Barça pot trobar espais, o sigui, aquí l'Atlètic Madrid va guanyar 0-7 i és veritat que el Rayo va jugar molt malament, però és un equip també que deixa que li arriben, que li creen ocasions. Vull dir que no és un equip tancat com el Mallorca o el Getafe.
Sí, és un bon dia per Lewandowski, vols dir, no?
Per exemple.
Sí. Sí, sí. 3 minuts i 3 quarts de 2. Fem una cosa, fem la radiografia del Rayo.
El Rayo Vallecano és desè a la classificació. Suma 18 punts. Fins ara ha fet millors resultats fora que a casa. Com a local només ha aconseguit 6 punts. En l'últim partit abans de l'aturada va perdre aquí a Vallecas contra el líder, el Girona, 1-2, però venia d'empatar al Bernabéu i davant la Reial Societat. De fet, no ha tingut un calendari fàcil. S'ha enfrontat als equips de dalt de manera consecutiva i avui toca el Barça i la setmana que ve va a Sant Mamés. El Rayo de Francisco rep avui el Barça amb l'absència d'Álvaro, sancionat per acumulació de targetes, i també amb la baixa d'Aridane.
La tàctica del rival.
Primera temporada de Francisco a la banqueta del Rayo Vallecano. És un equip que no ha canviat tant, com deia, respecte al d'Iraola. D'entrada solen jugar amb el mateix esquema, un 4-2-3-1. És veritat que en defensa es poden col·locar en la pressió amb un 4-4-2, però en atac és un 4-2-3-1 amb un punta. Continua sent, com dic, un equip força atrevit en la pressió alta. No tant com a Iraola, amb qui arriscaven, jo crec que més que amb Francisco, però mantenen aquesta característica de ser un equip molt pesat per aquells rivals que volen treure la pilota, especialment a casa, especialment a Vallecas. I els hi va bé enfrontar-se contra equips que volen portar el pes del partit, perquè són, jo crec, que un equip més reactiu, d'aquí que, per exemple, traiessin bons resultats contra el Real Madrid i la Reial Societat amb dos empats ara fa poques setmanes. Alejandro Castellón, periodista d'Unión Rayo, ens explica alguns dels punts febles de l'equip madrileny aquesta temporada.
Hay momentos en los cuales el equipo parece que se desdibuja o se borra o se desquebraja por momentos puntuales, ¿no? No sé, como que pierde a lo mejor la concentración del equipo, del partido en algún momento puntual. Empieza con mucha fuerza, pero igual le cuesta las segundas partes del primer tiempo, incluso le cuesta un poquito más llegar, ¿no? También la falta de gol de los delanteros es algo que preocupa en Vallecas, que RDT no ha marcado todavía, Falcao ha marcado de penalti y los delanteros del Rayo no marcan.
Qui està jugant més i avui juga a la punta d'atac és Camello. Per què? Doncs per la pressió, per aquesta grapa. Falcao no està per pressionar ni per sortir d'inici i RDT jo crec que és un jugador amb més qualitat que Camello, però amb menys capacitat per pressionar i per empaitar els centrals del Barça. Per suposat, com diu la Laia, la baixa d'Álvaro García els hi fa mal, és probablement el seu jugador més vertical que tenen i sobretot Álvaro García és molt perillós quan el Rayo roba la pilota a camp contrari, perquè és que el busquen constantment a l'esquena del lateral. Avui jugarà De Frutos, que és el seu substitut. És un perfil similar, posa De Frutos perquè Bebé, diguéssim que té d'altres virtuts, però jo crec que, per exemple, en la finalització de la jugada, De Frutos és més limitat que Álvaro García.
El jugador més en forma.
El porter, Dimitrievski, 29 anys, ha encaixat només 17 gols aquesta temporada, és una bona xifra, ve de fer dos grans partits contra el Real Madrid al Bernabéu i també davant el Girona, tot i encaixar dos gols. Té un estil peculiar, poc ortodox, però jo destacaria d'ell els seus reflexes i la seva valentia, que és veritat que a vegades li ha costat fins i tot alguna errada important, especialment quan ha de sortir de sota els pals en alguna centrada. Acaba contracte a finals d'aquesta temporada i segurament hi haurà equips de la zona mitjana alta de la Lliga Espanyola que se'l rifaran.
Un quart d'hora i començarà el Rayo Barça Vallecas i a la sintonia de RAC1. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Els científics diuen que és impossible diferenciar un crit de por d'un d'emoció. Perquè allò que et fa por et fa sentir. Cupra Formentor per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada 7.863 euros. També híbrid endollable. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Pots reformar o viure l'experiència Fongas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fongas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas. A Granollers som al polígon Congost, carrer Palautordera 30, a prop de l'APC. Fongas.
Soc en Ramon, 78 anys, jubilat. No vaig respectar la preferència de pas en una incorporació. La meva dona va morir perquè no portava cordat el cinturó de seguretat. M'han condemnat a un any de presó i un any sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Benvolgut professional, sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Foners, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
3 quarts i 3 minuts de 2 de la tarda, les 2 en punt a Vallecas i a la sintonia de RAC1. Rayo Barça, amb qui no ens surt el Barça?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez i Alejandro Valde a la defensa, Muriel Romeu i Frenkie de Jong a la base de la jugada, més avançats Pedri i Ferran Torres i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
L'11 del Rayo, Laia.
Dimitrievski a la porteria, defensa, Balliu, Legend, Mumin i Espino, doble pivot, Unai López i Óscar Valentín, a la mitja punta, Trejo, acompanyat a les bandes d'Isi i De Frutos, en punta, Camello.
Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
la del Barça.
Araujo, Rafinha, Joao Félix, Marcos Alonso, Gundogan, Koundé, Fermín, Aleix Garrido i Unai Hernández, i com a porters suplents, Astràlaga i Aron.
Doncs una banqueta amb molts jugadors i amb jugadors de molt pes. Araujo, Koundé, Gundogan, Joao Félix, jugadors que venen carregats de minuts. És cert que segurament Xavi, si pot, doncs els hi donarà descans. Veurem si entren jugadors del planter, sobretot aquests migcampistes, Unai i Aleix Garrido, amb aquesta baixa de Gavi. Algun d'ells, perquè no, podria ser la seva oportunitat. Veurem, tant de bo que sigui així avui, perquè voldria dir que l'equip ha anat i el partit gran d'avui.
La banqueta del Rayo.
Cárdenas, porter suplent, i jugadors de camp, Andrei, Xavarría, Martín, el teu cosí, Joan Maria, José Pozo. Després hi ha Quique Pérez, Paté Sis, Diego Méndez, Falcao, Bebé, Enteca i Raúl de Tomàs.
Una banqueta amb molts jugadors, però tampoc amb massa talent. Segurament el migcampista Sis, doncs és un jugador corpulent que pot tenir minuts a la segona part. Això sí, amb molts davanters, ho explicava fa un moment el Gerard, molts davanters amb molt poc gol. RDT està a la banqueta, ha tingut força minuts aquesta temporada, però ni un gol. Falcao, un clàssic, fins i tot un francès com Enteca, que aquest sí que n'ha marcat un. I destacaria Bebé, jugador brasiler, gairebé 33 anys ja, però que aquesta temporada ha marcat dos golets. I això que ha jugat molt pocs minuts, juga molt pocs minuts al final, i sí que té gol, sobretot una gardela lluny, de molt lluny. Bebé segurament algun minut tindran a aquesta partida.
Allò de peli, manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció: calderes, aerotèrmia, terres radiants, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
9 minuts i mig, arribarem a les dues. Comparteixo amb vosaltres una petita anècdota. Just davant la cabina des d'on us explicarem el partit hi ha la família de Frutos. Hi ha un nano petit que està a la falda de la seva àvia, que s'està fotent un plat de pasta, concretament uns espirals amb tomàquet.
Bé.
I du la samarreta de amb el dorsal 19 i amb papi a sobre del 19. La resta de la família amb la samarreta amb el 19 de Frutos estaran aquí gaudint del partit a un pam dels de RAC1. Es va omplint a poc a poc la graderia, i també a través del micròfon d'ambient que ha instal·lat, impecable com sempre, de Xavi Cupido. Avui, veus aquest soroll? Ho sentiu?
Sí.
És perquè han repartit uns inflables per aplaudir avui d'una manera especial.
Era necessari?
Bé, estava esperant algun comentari crític. Com es deia allò del...
Millor això que les bubuzeles.
Això.
Ui, calla, calla. No, les bubuzeles.
Per suposat.
Hi ha gent que encara s'està medicant,
Encara estic medicada per això. Sí, vaig quedar absolutament traumatitzada.
8 minuts i les dues. A veure com ho veu tot plegat, a veure com li ha sentat l'aturada de 15 dies al Toni García Ramon.
La cara té.
El 1981 s'estrenava El pelotón chiflado. La pel·li, dirigida per Ivan Reitman, explicava la història d'un paio que, com no li anava gaire bé la feina, decidia allestar-se a l'exèrcit. Allà, però, acabava un pelotó de gent amb baixa autoestima i el que afectava molt les crítiques de tercers. El paio en qüestió l'interpretava Bill Murray, i l'home aconseguia finalment posar ordre al pelotó. Escoltant Xavi aquests dies, és impossible no pensar que el seu equip s'assembla una miqueta al pelotón chiflado i que a ell se li està quedant cara de Bill Murray. Avui anem a Vallecas i hem de veure si, com el film, el Barça acaba sent un èxit o, pel contrari, acabem allistant-nos tots a l'exèrcit i que sigui el que Déu vulgui.
Doncs esperem que acabi sortint bé. Però tot chiflado, la recordeu o no?
Jo no l'he vista, no? Però no. El Toni García Ramon me l'ha recomanada molt. Diu que riuré si la veig.
Fantàstic. Esperem que avui el barcelonisme acabi amb un somriure als llavis i no pas als aficionats al Rayo. 7 minuts i les dues.
Tornen els torrons solidaris de RAC1, els tenim a tots els supermercats, els punts de venda, que trobareu a RAC1.cat i a Vicenç.com, a més amb un nou sabor, aquest any el de brownie, amb nous pacanes, que se sumen a les altres dues varietats, el clàssic de praliné d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies. Per només 7 euros col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu, perquè tots els beneficis hi van destinats. Torrons Vicenç, el torró solidari d'aquest Nadal és el torró RAC1, el torró, 8 edicions anteriors, més de 1.700.000 euros recaptats, per tant,
anem
amb l'objectiu dels 2 milions aquesta temporada.
Separarem.
2 milions? Anem pels 2 milions?
Sí. Anem pels 2 milions, això ho va dir el senyor Velasco, el gran gurú dels torrons de Catalunya.
No us despisteu, un mes i Nadal, eh? No us despisteu, eh?
Sí.
Bé, just. De fet, ahir hi va haver-hi algú al sopar que em va dir bon Nadal si no ens veiem. Que ja dius, sí, ara ja comença a ser moment de dir-ho. La gent amb qui et veus poc, ja t'anticipes. 6 minuts i les dues. El Barça encadena 4 partits, anem fent bromes, 4 partits sense guanyar el Rayo Vallecano.
Sí, i és la primera vegada que passa a la història, no havia passat mai. Dues derrotes fa dues temporades, una 0 Vallecas i 0-1 al Camp Nou, i la temporada passada empat a 0 la primera jornada de Lliga i derrota 2-1 a Vallecas, és a dir, un punt de 12 possibles i ara només, i amb només un gol del Barça, d'en Robert, en aquests 4 últims precedents. Si ens centrem en els partits a Vallecas, això sí, el Barça ja ha guanyat 7 dels últims 9 partits, tots menys els 2 últims.
Iñaki Peña és titular per primera vegada a la Lliga amb el Barça?
Sí, no és titular des del 19 de gener, als vuitens de final de la Copa, al camp del Ceuta 0-5. Va jugar 5 partits la temporada passada, va ser titular a la Champions, en partit intrascendent, dues titularitats de la Copa contra Intercity i Ceuta, i a la Lliga només ha jugat 2 estonetes. Per què? Recordareu, va ser a Valladolid i al camp del Celta, perquè Ter Stegen buscava el rècord d'imbatibilitat.
Ah, sí.
I necessitava jugar per aconseguir-lo. Finalment no va aconseguir el rècord i, entre cometes, va deixar Iñaki Peña sense ser titular en aquests 2 partits que ja eren intrascendents.
De fet, fins avui Ter Stegen encadenava 44 partits consecutius jugant com a titular en totes les competicions.
Des d'aquella suplència Ceuta que ara comentàvem, a partir del 22 de gener Ter Stegen va començar una ratxa de 44 partits jugant i com a titular, que inclou, òbviament, els 17 partits inicials d'aquesta temporada. De fet, amb la baixa de Ter Stegen ja no queda cap integrant de la plantilla que hagi jugat tots els minuts ni que hagi estat titular en els 17 partits oficials de la temporada. Dels 13 partits que Ter Stegen s'ha perdut per lesió a la Lliga, ho mirava l'altre dia en Jubel, t'ho diràs. Recordeu, des que Claudio Bravo marxa del Barça i l'Alemanya és titular, temporada 16-17, vam mirar des d'aquí, 6 victòries, 4 empats i 3 derrotes. Aquí tampoc són dades que cridin a l'optimisme.
Ter Stegen, la temporada aquella que va combinant amb Claudio Bravo, ell és el porter de la Champions, no?, de Berlín.
Són dues, em va dir en Jové.
Sí, dues temporades.
Sí, dues temporades. Les dues primeres. Sí. Jo també pensava que només era la del triplet,
sí, però aguanta Bravo dues temporades. La Lliga, no?, i ell juga la Champions.
La Champions i la Copa.
I la Copa, sí. 3 minuts i mig i les dues. Ara comentàvem si jugar les dues va bé, no va bé. El Barça ha jugat 3 partits a aquesta hora al segle XXI.
Sí, la primera vegada fora de casa és avui, perquè les 3 anteriors van ser al Camp Nou. Una victòria contra el Getafe i 2 empats contra el Cádiz i contra l'Espanyol, aquest últim precedent, la temporada passada. Aquell partit que es va jugar, recordareu, el 31 de desembre, abans d'acabar l'any, 22.
Ah, sí? Tens raó. Bé, doncs, 3 minuts i començarà el partit. Les graderies, la part de la graderia que veiem, com a mínim, ja plenes de gom a gom, i efectivament la família de Frutos té aplaudidor, eh? Vull dir que els tenim aquí a prop del nostre micròfon d'ambient. Surten a la gespa el senyor Munuera Montero, l'àrbitre principal del partit, avui Jaime Latre al VAR, i just al darrere els jugadors del Barça i els jugadors del Rayo Vallecano. Ho comentava la Marta a l'inici de la transmissió, el capità del Barça és Frenkie de Jong, homenatge dels jugadors a Gavi, Marta.
Sí, homenatge dels jugadors a Gavi amb missatge a la samarreta, tots recordant Gavi, tenint en compte que estaran 6 mesos sense ell, i avui doncs evidentment se'n recorden.
Tots els jugadors del Barça amb la samarreta amb el dorsal 6, el dorsal de Gavi, Iñaki Peña inclòs, que clar, quan ha sortit cridava l'atenció.
Sí, ara ho estem veient, perquè el porter Iñaki Peña també amb la samarreta, amb el dorsal 6 de Gavi, tots amb el dorsal 6 de Gavi, pensant en ell. Recordem, Gavi passarà pel quiròfan el dia 28.
Detall dels companys de Gavi després d'aquesta lesió gravíssima, espera el que queda de temporada, i com va explicar Xavi ahir, es tracta de tenir paciència ara i de recuperar-se bé d'aquesta lesió. Si es recupera bé i fa les coses com les ha de fer, doncs tornarà a jugar al màxim nivell. Esclar que sí.
Marca el City, marca Haaland, 27 de la primera, l'Etihad, errada d'Alisson, que està fatal, porta una primera mitja hora amb la pilota als peus, molt indecis. Manchester City 1, Liverpool 0.
Està ple de gom a gom a Vallecas i al gol veiem com els aficionats en fan un mosaic amb els colors del Rayo Vallecano, amb el color blanc, el vermell i també amb el negre.
Manuera Montero és l'àrbitre principal, Jaume, el VAR, Jaime Latre, com ho veus avui això?
Jaime Latre, específic de VAR, no és dels meus preferits, ja no ho era la gespa tampoc al videoarbitratge. I Manuera Montero és dels àrbitres de la zona alta de la classificació, top 5. Per tant, si no té un mal dia, avui no hauríem de patir en aquest sentit.
Doncs tant de bo els àrbitres passin desapercebuts, serà bon senyal. I De Jong, boníssim. De Jong s'havia oblidat que és el capità. I, no, és tot boníssim, perquè Òscar Valentín feia estona que s'estava esperant i li deia a l'àrbitre què passa, i De Jong estava acabant de saludar els companys, acabant de fer exercici d'escalfament, i li han hagut de dir, noi... I a dir, clar, que avui em toca a mi. Vull dir, realment ha estat boníssima la reacció de De Jong quan se n'ha adonat que l'estaven esperant.